Al matí de Ràdio Sabadell. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright. I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten al punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep, com va?
Hola, Raquel, com estàs?
Molt contenta, moltes ganes de descobrir el nostre pròxim convidat.
Sí, avui una persona com sempre molt especial, una persona, jo penso que ens ho passarem molt bé, una persona que entre moltes coses amb el seu tarannà ens ensenya i ens mostra que a més de símptomes, febre, anàlisis i altres coses, existeixen persones malaltes, i que a vegades la medicina, la pràctica mèdica, si es fa amb calidesa, amb comprensió, a vegades pot ser més eficient, i això ja ho deia un metge de fa molts anys, molts anys del segle V abans de Crist, o sigui que la medicina feta amb aquesta calidesa que el nostre convidat fa i amb aquesta simpatia, etc., a vegades pot ser més eficient que el bisturí o qualsevol medicament, i això és molt important.
Doncs ara ho descobrirem de la seva mà, però jo estic d'acord en que humanitzar la professió és una necessitat, un repte, i que per això, evidentment, es necessiten recursos, es necessita temps i també es necessita vocació, com és el seu cas. Nosaltres, en setmanes anteriors, vam convidar el Lluís Blanc, el doctor també del Parc Taulí, director d'Investigació i Innovació, i ens va recomanar encomanar-nos de l'alegria del convidat d'avui. Ell és en Manel Cervantes, el cap de malalties infeccioses del Parc Taulí. Bon dia, doctor.
Molt bon dia. Comencem malament, Ja m'heu bloquejat amb aquests comentaris tan elogiosos i a sobre sapiguent que Lluís, el meu amic de l'hospital, m'ha recomanat per estar avui. Intentaré refer-me de la primera impressió.
Vinga,
dèiem tot això i com sabrà el doctor, com sabrà, doncs això ja es deia, això és el segle de Pericles, això Hipòcrates ja parlava, d'aquesta humanització, de la medicina, sempre la persona, aquesta part, Però bueno, comencem pel començament, Raquel?
Vinga, que així agafarà un respir, el farem viatjar en el temps i anirem fins als orígens. Doctor, expliqui'ns on va néixer i també com recorda els primers anys d'infantesa.
Home, jo sóc un nen de barri de Barcelona, jo vaig néixer a la Sagrera, era un moment, als anys 50, dur per la societat, però que jo vaig viure amb moltíssima felicitat, amb uns pares i uns avis que m'estimaven, amb molts germans, amb una bicicleta i un camp i una pilota, ja en tenia prou per estar feliç molts mesos, i la veritat és que això imprimeix cert caràcter, jo crec. Jo vaig ser probablement el primer nano, no de la meva escala, sinó del meu carrer, que va anar a la universitat. Probablement això m'ha fet veure lo complicat que és la igualtat d'oportunitats i la sort que vaig tenir jo de tenir-la. I, per altra banda, la decisió després de fer medicina o no ja probablement és una suma de factors, i algun d'ells, algunes lectures, no científiques, sinó de l'aspecte humanitari de la medicina en temps difícils, fins i tot en temps de guerra, i això és una cosa que m'ha influït molt.
I una cosa, quants germans éreu?
Nosaltres som sis germans.
Sis germans?
Una família nombrosa, de veritat.
Déu-n'hi-do, els pares entretinguts.
I jo sóc el gran dels sis, amb la qual tenir canalla al meu voltant ha sigut la normalitat absoluta i per tant que ara siguin els nets els que estiguin ocupant aquest espai és magnífic també per mi.
Mm-hmm. I suposo...
Nois, noies també éreu...
3 i 3, cosa absolutament paritària. Els nens no teníem horari per tornar a casa, els nens no fèiem res de les feines de casa, o sigui, només eren paritaris amb el número, 3 i 3, però no amb les coses que, com sabem, avui en dia ja no serien acceptables.
Mm-hmm. Tot i que continuen passant, eh? I continuen passant més sovint del que voldríem. I, doctor, clar, el primer d'una família nombrosa, no? Suposo que també doncs, vas marcar el camí pels germans, no?
Això no ho sé, sincerament. O sigui, metge sóc l'únic, això segur, que no, tampoc teníem cap metge a la família ni al nostre voltant i no sé per què va ser l'elecció, sincerament. El que sí sé és que l'esforç per estudiar era una cosa que es valorava molt. Jo recordo molt un professor de quan jo tenia 9-10 anys, que no és que fos molt amable ni molt simpàtic, és que em va dir un dia, noi, tu vas per estudiar. Cosa que jo encara no sé exactament què vol dir, però que animava a voler seguir amb l'esforç. I, sincerament, és una casualitat que acabés fent el batxillerat, perquè probablement jo estava previst que jo em posés a treballar als 13-14 anys i segurament aquesta influència dels primers mestres va fer que la família s'animés a, no tant a que el nen estudiï, sinó que el nen no guanyi diners per portar a casa, que és el que calia. Clar. I aquells anys d'esforç de la meva família no els agrairé mai prou.
El poder, Josep, com demostrem aquí en aquesta secció moltes vegades de les paraules i, evidentment, dels professors, no?, que marquen i que, doncs, això, o motiven o tot el contrari a l'alumnat.
A quin col·legi? Vas anar?
Aquest que jo parlo era el col·legi de La Salle del barri del Congrés de Barcelona, que era una escola laboral, que es deia llavors, on es feia un batxillerat especial, que en lloc de llatí feies francès, i no recordo quina altra assignatura canviava, però que era pràcticament el mateix, i que s'acabava als 14 anys. I després havies de fer un esforç si volies fer el batxillerat superior, i llavors vaig passar a La Salle Gràcia, que no estava a prop de casa, però que uns mestres que havien estat a l'escola anterior s'havien canviat i van fer una mica d'esforç de parlar durant aquell estiu de que si algú volia seguir estudiant ho podia fer en una escola nova. I no era una escola pública, però sí era una escola d'un àmbit obrer laboral i on sempre m'hi vaig sentir molt bé.
I bon estudiant, treies bones notes, lletres, ciències, que t'agradava més?
A mi m'agradava més les ciències, però sincerament m'agradava molt barrejar, a mi sempre m'ha agradat molt la història. Jo sempre he pensat que quan tingués la feina feta estudiaria història, però després mai arriba el moment i probablement ja no hi seré a temps, però no és que només m'agradi les ciències. I per altra banda, el que sí recordo molt bé de l'escola és que, tot i ser una escola religiosa, perquè ho és, els Hermanos de la Salle era una institució catòlica religiosa, el respecte per les formes de pensar dels alumnes i dels professors era exquisit. Jo recordo que era als anys 60 i una llibertat com em costa veure que estigui acceptada ara, perquè ara ja, com sabeu, hi ha tota aquesta discussió de fins a quin punt les escoles han de ser doctrinàries o no. La meva escola directament no ho va ser. Clar, suposo que indirectament sí que ho era, però és que l'exemple era molt bo. Jo tinc molt bon record de la meva època d'escola.
I, de fet, haurien de ser així, totes les escoles, no? Perquè cada alumne pensi com vulgui. O sigui que sí que, evidentment, han de marcar uns valors, però després han de deixar que els propis alumnes no marquin el seu camí.
I a vegades això, no? Que a vegades són els mestres, els professors, són les persones, a vegades, no? Els que fan... Que pots estar en una escola religiosa, però si la persona és bona persona, per dir-ho d'alguna manera... No?
I tant. Jo crec que predominaven les bones persones amb el meu entorn. També és cert que quan mires enrere de vegades idealitzes les coses, però amb això jo crec que no, que realment es promocionava molt fer esport, que fos obert a tothom, no elitista, que jo crec que és una escola que tenia moltes coses positives, però era una escola segregada, ja no hi anaven nens. O sigui...
Ah, clar.
Això sí que era una cosa evident, eh? O sigui, les nenes les trobaves a la plaça i amb problemes, de vegades, perquè si et veien els capellans et renyaven. O sigui que algunes coses no les hem d'idealitzar. Però, en canvi, el contingut personal dels meus mestres envers els alumnes, els grups extraescolars, sobretot de futbol, que és el que jo amb poc èxit m'hi vaig dedicar molts anys, la veritat és que és un bon record.
Aviam, això del futbol, aviam, ràpid, que va passar, professional o no?
Mira, aquest nen no juga molt bé que es posi de porter. Aquest seria el resum de la meva imatge. Però després li vaig agafar carinyo a fer de porter i és el que vaig fer durant molts anys. I com de gran encara he mantingut els antics companys de feina de la Vall d'Hebró o de l'Autònoma de fer equips de futbol, que el que fèiem era destrossar-nos el cos un cop a la setmana. Però bueno, he aguantat fins pràcticament als 50 anys jugant esporàdicament, sí.
Molt bé, molt bé, molt bé.
I rebent molts gols. O sigui, rebre gols t'ensenya a perdre. I això és molt important a la vida.
Això és fonamental, eh?
Porter, molt més.
Mm-hmm. Mm-hmm. Perquè, evidentment, i també doncs, amb la seva vessant no, científica, el fracàs també és necessari per aprendre i per evolucionar.
Home, en medicina el fracàs l'hem de tenir com una cosa que tindrem segur, perquè el nostre objectiu seria mantenir la salut tot el temps possible i tots ens morirem. O sigui que el fracàs, d'alguna forma, si ho mirem així, està assegurat. El que passa és que l'objectiu real no és aquest, no és viure per sempre, és promocionar la millor manera de viure el temps que ens toqui. I una d'aquestes maneres és evitant malalties que ens poden complicar la vida, tractant-les quan es pot, i tenim cura de les persones sempre, curem o no curem. I això, amb la meva especialitat, és molt important. Jo em vaig dedicar a malalties infeccioses. Uh-huh. Això, aparentment, sembla que és una cosa que als anys 70 va dir això ja està resolt, tenim antibiòtics, tenim vacunes. Òbviament no s'ha resolt, ho veiem cada dia. I vam aprendre que contínuament hauríem d'estar inventant noves estratègies per lluitar contra aquestes malalties i fer que la gent, si les agafa o si no es cura, com a mínim estigui el millor possible. I això és una cosa que no és frustrant, és que és fantàstic poder tenir la confiança de gent que et dona la possibilitat d'orientar-los, de tractar-los, de visitar-los, és un plaer.
Uh-huh. Després parlarem d'aquestes malalties, però hem d'anar avançant, que si no el temps se'ns tira a sobre. Parli'ns de l'Institut breument, perquè volem anar fins a la Universitat Autònoma, fins a l'any 1977, quan comença també doncs, i es llicencia en Medicina.
Exacte. Com explica'ns això. A l'Autònoma, quina Autònoma? Aviam.
Home, és curiós, perquè l'Autònoma de l'any 71, quan jo començo la carrera, no té res a veure amb el que tothom té al cap de l'Autònoma, que és Bellaterra, els seus edificis fantàstics, el seu campus espectacular i els seus bars concorreguts. La realitat és que quan jo vaig començar i em van acceptar per entrar a l'Autònoma a fer medicina, em van dir, has d'esperar un sorteig per saber si aniràs a la Facultat de Ciències de l'Autònoma, perquè medicina encara no tenia facultat, o a Sant Pau. A Sant Pau? I va dir, sí, és que el primer any es pot cursar a Sant Pau o a Bellaterra. I em va tocar a Sant Pau. I jo vaig fer els tres primers anys dels meus estudis a l'Autònoma a l'Hospital de Sant Pau. I la veritat és que amb molt de gust, perquè realment anar als descampats de Bellaterra quan estaven les coses amb obres no era la cosa més atraient del món. I jo vaig trepitjar l'Autònoma per fer les pràctiques de física del primer any, que és una cosa molt concreta, i pels concerts de música, especialment recordo el concert del Raimon. Vull dir que realment això era el meu pas per Bellaterra. O sigui, jo el Vallès de Resquillo.
Exacte, és que a més per anar de l'estació de Bellaterra a l'Autònoma, allò era la ruta Ho Chi Minh, que en deien. Sí. Que havies d'anar per tots els descampats, etc.
Era la selva absoluta. Uh-huh. També és cert que eren 10 minutets, no costava tant. I segurament ara diríem que era sa. Però clar, ara et deixa exactament al mig de les facultats. Ara ja no cal caminar gaire.
Doncs, doctor, li hem demanat tres cançons i ja que citava ara Raimon, que soni la primera, Veles a vent, expliqui'ns per què, la triada.
Mira, fonamentalment perquè Raimon per mi és molt important per la meva dona. La dona és una fan de primera fila dels concerts de tots els pobles de Tarragona on ella vivia i em va transmetre aquest amor per Raimon. Però és que Veles a vents era una cançó que jo coneixia d'abans. O sigui, jo l'havia sentit per casualitat a casa dels meus avis i vaig pensar, hosti, qui és aquesta veu? Em va escoltar el to de veu del Raimon, no amb les cançons de crit, per entendre, sinó amb una cançó reflexiva, com Veles i Vents, amb un text en valencià, que a mi em va sobtar molt, però em va agradar. I mira, la conjunció després de que això fos una cosa familiar ha fet que triï aquesta cançó.
Doncs vinga, que soni, que soni.
Que sobre si atur un punt al jorn. Grans e pocs peix a records correran. E cercaran amagatalls secrets. Fugint al mar on són nodrits e fets. Per gran remei en terra eixiran. Amor de vos i on sent més que no en sé.
Ara em fa cosa, fins i tot trepitjar la seva veu, però hem de...
A joc de daus vos compararé.
Ah, exactament.
A joc de daus vos compararé.
Per mi el valencià no era un idioma alié, perquè de fet l'única vessant catalano parlant dels meus avis era l'àvia, que era de Crevillent, i era, de fet, l'única que tenia el català com a llengua materna. I pobra d'ella que li diguessis valenciana, ella era de Crevillent, i poca broma, Alacant és una altra història. La realitat és que els altres avis, dos eren andalusos, de Jaén i d'Almeria, i l'altra àvia, matrona de la família, era de prop de Calatayud, a Saragossa, o sigui que... Mm-hmm. Jo vinc no d'un silenci, vinc de tot arreu.
Home, exacte. I, a més, a l'Alacant, que és la millor terreta del món.
Sí.
Allà hi ha un microclima sempre molt especial. Ells, Crevillent, tot això és fantàstic, tota aquella zona. És molt fantàstic.
La conec poc, però l'he visitat, sí.
I forma part de l'ADN, no?, de tota aquesta diversitat i riquesa cultural. I, doctor, expliqui'ns també, a mi m'agradaria, doncs, abans que també ens feia aquesta descripció de l'autònoma, també dels seus anys fent el MIR, no?, a la Vall d'Hebron, i després fent de metge d'urgències a l'ICS de Sabadell i també a la Clínica de la Salut.
Exacte, una miqueta de... La carrera de medicina, el MIR, exacte.
Sí, la meva arribada a treballar a Sabadell va ser una casualitat absoluta. Jo vaig fer la carrera, com us deia, els primers anys a Sant Pau, la segona part dels tres darrers anys a la Vall d'Hebron, i allà és on vaig agafar realment la vocació de fer medicina interna, que era l'especialitat d'alguna manera troncal on podies atendre pacients de molt tipus. Jo, els quiròfans no eren per mi, la psiquiatria tampoc, i tenia clar que em dedicaria a alguna especialitat clínica mèdica. I em va semblar que medicina interna era la més àmplia i la vaig triar. I va ser pràcticament 4 anys de la meva vida, a part d'estudiant, doncs, treballant com a metge a la Vall d'Hebró. I la veritat és que era una època on aprenies... per força, per la feina que teníem, era l'hospital central de referència d'urgències de molts llocs de Catalunya, i realment la formació mèdica, per més que tinguis tutors i mestres i metges, s'agafa visitant molts pacients, almenys amb aquesta especialitat. I d'això jo estic molt satisfet. Les urgències de la Vall d'Hebron en aquell moment eren encara més plenes que ara, però la satisfacció de sortir l'endemà pensant que havia servit d'alguna cosa, ho superava tot. I, de fet, l'altre dia apuntava per casualitat que del 54 que jo vaig néixer amb ara he viscut al voltant de 24.000 dies, d'aquests 2.400 he estat de guàrdia de 24 hores, o sigui, un de cada 10 dies, no a la feina, no, a la feina de guàrdia, després tots els altres dies de feina. O sigui que això, amb aquesta especialitat, marca una mica de caràcter. No és només el teu despatx, la teva consulta privada o pública, no, és que si et dediques a aquesta especialitat té molt sentit les urgències. I això és el que vaig venir a fer a Sabadell. Jo, quan vaig acabar la residència, vaig dir, seguiré estudiant si puc anar al Vall d'Hebró o a Can Ruti, perquè encara era un hospital en formació, però mentrestant he de guanyar les garrofes. I llavors vaig guanyar una plaça que es deia Servei Especial d'Urgències, Ciutat Badia, Sabadell, Terrassa. I jo vaig anar al carrer Balmes, a el que llavors era l'Institut Nacional de Previsió, Per cert, el Vall d'Hebron es deia Francisco Franco, o sigui, jo he treballat a la residència Francisco Franco. Exacte. I en aquell lloc de Balmes em van dir: quin lloc prefereix? Perquè ha guanyat un d'aquests tres llocs a les oposicions. I vaig dir, el que quedi més a prop de Barcelona. I la funcionària de Torn, que no ho devia saber molt bé, en lloc de dir-me Ciutat Badia, que està més a prop, em va dir Sabadell. I vaig dir, doncs Sabadell.
Doncs sort d'aquesta funcionària.
A Sabadell, a finals del 82, per fer urgències, el Servei Especial d'Urgències, que ara és el CUAP de Sant Fèlix, que en aquell moment era una cosa que consistia en anar per les cases amb els cotxes de la Seguretat Social i de tant en tant atendre pacients allà. I va ser una època molt bona per mi. La gent d'aquests serveis d'urgències sovint em parla malament perquè té ganes de fugir, són durs, però a mi em va permetre conèixer una cosa que no havia après durant la carrera ni durant la residència, que és que els malalts viuen a casa seva. I a casa seva és un entorn que explica molt del que passa. I anant a veure la gent als barris de Sabadell, al Torrent del Capellà, Torre Romeu, els Marinals, aprens molt de quina ciutat estàs trepitjant. I afortunadament eren uns anys que aquesta ciutat estava millorant molt, perquè venia d'unes situacions molt penoses pels barris perifèrics i que, pel que sigui, fonamentalment perquè va haver-hi un alcalde magnífic a la ciutat, va fer que Sabadell fes una volta immensa. Doncs des de la part mèdica això també es va notar, fent aquestes coses d'anar primer a les cases, després va sortir una plaça al que era llavors l'Hospital i Casa de Beneficència, que vol dir els Eucaliptus, i allà vaig aconseguir la plaça on hi vaig estar 4 anys treballant a urgències, precisament. Però ja en un context diferent, context hospitalari, a poc millorant els medis que teníem per atendre els pacients, i bueno, ja arribarem a la fase final, que és l'obertura del Taulí, que és un canvi radical, també en pes gràcies a l'esforç de molta gent, però també de l'Antoni Ferrés.
A mi em fa això que dèiem al començament, no? Vull dir que aquesta pràctica mèdica també són les persones, no? Conèixer l'entorn, no? Vull dir, com viu aquest malalt o com viu aquest pacient, no? Conèixer les persones, no? Això que comentàvem al començament i que ara, i aquest coneixement de Sabadell que no coneixies, no? No havies... Sabadell no coneixies.
Jo recordo que havia estat un dia acompanyant a una amiga que feia pràctiques a Santa Fe de ginecologia, i la vaig acompanyar i recordo perfectament que vaig a travessar unes vies del tren. I clar, la Gran Via encara no era un lloc de circulació de cotxes, però això era com una cosa antiga meva, un record, que quan vaig venir aquí, òbviament, ja estava la Gran Via com és ara, i el que sí era veritat és que estava molt dispersada l'assistència entre els Eucaliptus, la Mútua, la Clínica Creu, Santa Fe, i no oblidem el Nen Jesús. Jo de pediatria estic lluny, perquè és una especialitat que té contactes, però no molts, però vaig aprendre de seguida que la pediatria de Sabadell era magnífica, doctor, gràcies a molts professionals,
entre altres,
liderats pels doctors Argemí. Jo vaig conèixer tant el pare com el fill catedràtic, i la veritat és que va ser un plaer treballar amb ells amb la constitució del consorci. I precisament el doctor Argemí pare m'explicava com s'havia treballat en la seva època de joventut per donar assistència als nens, per aconseguir vacunes, per tractar la tuberculosi i la polio. Per això va néixer la Clínica Infantil, que era una institució de referència a tot el país.
Pionera, no? Va ser pionera. Sí, sí.
Doncs avui, coneixent l'alegria de viure d'en Manel Cervantes, el cap de malalties infeccioses del Parc Taulí. I ara tenim un missatge d'en Josep Massip, el membre de la Junta Executiva del Parc Taulí, que també doncs, va ser expresident de Creu Roja Sabadell, home de ciutat i també amic des de fa molts anys del doctor Cervantes.
Bé, bon dia. És un gran plaer retrobar el doctor Cervantes, que realment ens coneixem des de que ell era un jove metge de la Clínica de la Salut, els Eucaliptus que coneixem a Sabadell, i era també un jove camiller de la Creu Roja que li portava els malalts que ell després havia de tractar. Jo crec que amb el doctor Cervantes tenim un personatge molt important a la ciutat de Sabadell, una persona que ja va destacar en el seu moment com a cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, amb tota la investigació i amb tot el treball que es va fer pel VIH-Sida, i que ara, amb aquesta pandèmia de la Covid-19, realment ha estat la veu de la casa, ha estat, sens dubte, la persona mediàtica, però també la persona doncs, que ha tingut la responsabilitat mèdica i científica de donar resposta a aquesta situació tan greu que hem viscut a la societat. Jo crec que des del Taulí estem contents de tenir amb ell i tenir doncs, altres professionals de primera línia que donen molta vàlua al nostre hospital.
Doncs una abraçada gegant també de tornada per ell, per col·laborar. Doctor, que li ha semblat? Perquè jo us he vist, a tots dos, massí portant els pacients.
No tinc paraules d'aquest reconeixement d'una persona tan important en la sanitat de Sabadell. Sí, la realitat és que aquest record dels primers anys de les dificultats que teníem a la nostra ciutat és una cosa molt interessant, perquè realment de vegades tenim aquesta sensació d'abans tot era millor, ara mira quins problemes que tenim. No, tenim molts problemes, els hem de resoldre, ens hi hem d'enfrontar. Però jo recordo perfectament quan entrava de guàrdia, la meva por és avui hauré de córrer per la Meridiana amb un pacient, amb una ambulància, perquè no podem ingressar-lo a la UCI i té un infart i se'ns pot morir al meitat de la Meridiana. Això no era una cosa extraordinària, això ens podia passar un o dos cops al mes. I això va costar anys aconseguir que la Conselleria de Salut deixés obrir el Parc Taulí, que després hi hagués la possibilitat de tenir cures intensives. Això va ser una cosa que va costar molt temps i que va ser gràcies a molta gent, des de la Creu Roja, a les institucions que van fer el consorci i molt especialment d'algunes persones, com el doctor Monràs, que va ser el director d'aquell moment capital, com la gent de la clínica, tant de la Mútua com del Nen Jesús, que van acceptar la unificació amb el que va ser el consorci. Molta gent deia que això no podria ser i es va aconseguir, i a partir d'aquí les millores han sigut múltiples. Ara tenim un hospital amb tot tipus d'especialistes i la realitat és que quan es diu que jo he donat una empenta en aquests moments, jo sóc un més d'un grup amplíssim de professionals, fonamentalment d'infermeres, que no ens oblidem, són les que estan totes les hores amb els malalts, els metges passen de tant en tant, deixen o no les seves orientacions adequades, però les infermeres han d'estar atenent els pacients contínuament i són clau, i jo crec que tenim un hospital molt bo en aquest aspecte, amb un personal molt dedicat i amb ganes de seguir-ho fent.
I ara que comentàvem això, bueno, que comentaves això de les infermeres, recordar també que als anys 60 hi havia l'escola de Pione.
Sí.
Que aquí Sabadell també es va ser pioner en aquest sentit, no? A part això que es deia del Nen Jesús, del doctor Gemí i tots aquests professionals que s'esmentant, no? Que realment els anys 60, 70 i abans, aquí a Sabadell hi ha hagut una... ha sigut potent a nivell mèdic, no? Vaja, ha sigut...
Jo crec que hi ha figures de primeríssima línia. En el seu moment, quan jo vaig arribar, hi havia el doctor Segura, el Ferran Segura, amb l'aspecte mèdic, i el doctor Josep Simó, amb l'aspecte quirúrgic, que eren primeres espases de la medicina i la cirurgia del país. O sigui que no sé exactament com va anar la seva dedicació a l'Hospital de Sabadell en lloc dels seus hospitals d'on venien, que era el Clínic i Bellvitge, però que realment va ser un canvi radical per la qualitat de l'activitat assistencial. I això ha continuat moltíssim. Jo crec que ara tenim professionals que a nivell internacional escudegen amb qualsevol especialista fent les coses ben fetes. També és cert que la ciutat va tenir un compromís important de les institucions. O sigui, per un costat, la Caixa, que els primers anys encara va mantenir una part econòmica de l'hospital, i fonamentalment la Generalitat i l'Ajuntament, que són realment qui van donar contingut al consorci. I clar, això dels polítics queda com una cosa llunyana, que sempre està bé criticar perquè no ens hi va la feina, però que sense ells no hagués estat possible aquesta unificació. Jo crec que va ser molt important per Sabadell.
Es va conjuminar això que dèiem, no? També l'alcalde Ferrés, es va haver-hi tota aquesta transició a la democràcia, va ser una transició a la medicina, diguéssim, de tots, no? Quasi. També recordem el doctor Plans, també, aquella època, no? Vull dir, tot un... Vaja, aquí va haver-hi aquí una conjunció de tots vosaltres, d'aquests grans professionals que us vau integrar aquí a Sabadell, no?
Jo crec que va ser un moment irrepetible, que realment va posar Sabadell al mapa sanitari del país, i recordem que sempre parlem de Sabadell, que nosaltres tenem una població de 400.000 persones, vull dir que realment alguns hospitals de Barcelona d'aquests de primer nivell no tenen tants pacients, vull dir que realment estem en una situació idònia per intentar donar la resposta a una població àmplia que som responsables completament, des de la psiquiatria, a la pediatria, a la ginecologia, a la cirurgia. Vull dir que podem atendre una població amb molt coneixement de quins pacients tenim i de quines són les seves necessitats. I probablement el que ens manca encara una mica és un millor contacte amb l'atenció primària per fer les coses més coordinades. No és una queixa d'uns contra els altres, és que és difícil. Però jo crec que fa uns anys que estem en el camí. La gent, tant de l'ICS com de Can Rull, són gent que estan molt disposades a treballar conjuntament i nosaltres ho intentem fer.
I això és bàsic, evidentment. Se'ns va el temps i tenim molts temes. Primer volia parlar, evidentment, de la SIDA, de la recerca, del seu interès per tota aquesta investigació i també pel moment actual, no? Si en els anys 80 i 90 doncs, podríem dir que morien milers de persones, doncs avui dia podríem dir que gràcies doncs, als tractaments antirretrovirals doncs, hem allargat l'esperança de vida. Quin és el repte ara que doncs aquest tractament arribi a tothom, no només al primer món?
Sí, home, el tema de la SIDA ara està una mica aparcat per tot el que estem vivint amb el coronavirus, però el coronavirus passarà i el virus de la SIDA no. El virus de la SIDA està aquí, no tenim vacuna, tenim molts problemes encara a molts països del món i en algunes àrees de la població dels nostres països, perquè no a tothom arriba fàcilment l'assistència i el tractament. Estats Units, que teòricament és el país més ric per atendre els pacients, probablement és on hi ha més desigualtats i especialment amb les malalties de transmissió sexual i la SIDA, el qual vol dir que aquí hem d'estar contents del que hem fet, però encara ens falta camí. I per altra banda, el tema del VIH i la SIDA és la meva vida professional. A part d'aquells 4 o 5 primers anys de dedicació especial a urgències, a la que vaig començar a veure pacients amb infecció per HIV, això va ser un continu no parar. O sigui, la immensa mal que va fer l'epidèmia de l'heroïna al nostre país, al cap d'uns 5 o 10 anys de la transmissió de les drogues, va comportar una malaltia que ningú s'esperava. Jo vaig veure el meu primer cas a la Vall d'Hebron l'any 81 i a l'any 85 els meus primers pacients aquí a Sabadell. I això ha sigut el gruix de la meva activitat, saber que hi havia gent pel qual podíem fer moltes coses preventives, de terapèutica, d'acompanyar quan les coses ja anaven maldades i de reconfortar amb el possible famílies que havien vist lluitar en situacions difícils els seus fills. I això no se n'oblidarà mai. És una cosa que ha tingut satisfaccions, com que ara la infecció està prou controlada, però també molts moments durs per mi i pels meus companys.
Perquè això, als anys 80, no teníem res, no?, a part de l'element humà, dels vosaltres, els metges. Vull dir, no hi havia res, no sabíem res tampoc, no?
No. Mira, per no saber, primer no sabíem ni que era un virus. O sigui, ja teníem pacients que estàvem atenent i no sabíem molt bé per què estaven malalts. Després, quan vam tenir el virus, no teníem tractament. Quan vam tenir el primer tractament, era tan tòxic que de vegades tenies ganes de no donar-lo. I és a partir dels anys 2000, o sigui, 20 anys després, pràcticament, que comencem a tenir eines. O sigui, per això jo ara estava tan sorprès que amb el coronavirus estigui aparentment corrent tant i tenint la solució tan ràpid, perquè per una cosa que jo vaig viure pandèmica com el coronavirus, les coses van anar molt més lentes. Tant de bo ara es confirmi que van ràpides, perquè encara no ho sabem del cert. Però, bueno, les vacunes prometen molt.
Però sobta, no? Sobta que a dia d'avui encara no tenim doncs, aquesta vacuna per lluitar contra la SIDA i, en canvi, doncs, ja hem començat amb aquesta carrera contra el rellotge per aconseguir doncs, la vacuna contra el coronavirus.
A mi, sincerament, no em sorprèn. Jo recordo que un responsable de l'OMS, no l'actual, ja fa anys, va dir, no us feu il·lusions, la vacuna contra la fam al món fa molts anys que està inventada. Són els cultius i l'aigua neta. I us penseu que això no causa morts avui en dia? Probablement són la segona causa de mort al món. O sigui que no és, tot és tan fàcil com un avenç científic. Necessites una societat al darrere que ajudi. I si a sobre amb el tema de la SIDA s'hi barreja els temes d'identitat sexual, d'estigmatització, de drogues pel mig. Realment va ser una situació molt, molt difícil. Penseu que nosaltres hem atès en total al voltant de 3.500 pacients. D'aquests se'ns han mort més de 600 amb la història, i molts són gent que recordes amb la seva cara com si fos el primer dia.
I això a nivell personal, com es porta? Com es porta això, diguéssim, aquestes morts, no? El metge com ho porta, això? Com...
La veritat és que millor del que jo mateix em podia imaginar, perquè aprens a guanyar petites batalles. Si tu aconseguies que una persona visqués una temporada més en bones condicions, ja era una victòria, encara que no fos definitiva. Si tu aconseguies que prengués mides de prevenció i que no contagiés la malaltia, també era una petita victòria. I tot això ajudava a compensar que hi havia un moment que no podíem fer res. Que, per cert, amb la medicina en general, aquest moment arribarà sempre. El que no volem és que sigui tan precoç i que sigui tan abans d'hora. Però no podem pensar que ho curarem tot. Aquesta sensació de que trasplantarem tots els òrgans i curarem totes les malalties no és real. Això no es aconseguirà mai. I el que hem de fer és fer les coses prou bé i atenent a les persones com a tals. Uh-huh. No només com un número en una habitació.
I sobretot lluitant contra l'estigma amb malalties com les que ara parlàvem, no? Amb la sida, doncs, que afecten evidentment doncs, a la vida dels malalts i els seus familiars. Parlem també del coronavirus. Els indicadors de la pandèmia continuen empitjorant. A Sabadell aquest dimecres el risc de rebrot ha crescut 36 punts i ara s'enfila fins als 309. També ha augmentat la velocitat de transmissió del virus, que ha passat de l'1,22 ahir a l'1,41 d'avui. La situació és crítica? Com analitza aquestes dades? I també com es viu al taulí doncs l'arribada de nous pacients i suposo que la preocupació d'aquestes dates, no?, assenyalades?
Jo crec que la situació no és crítica. La situació era crítica al març, la situació era crítica fa 2 mesos, perquè teníem pràcticament 4 vegades més risc que ara. Ara, acostumats a que les darreres setmanes anàvem a millor, que això s'aturi, doncs és una mala notícia i és preocupant. Jo no dic crítica, però dic preocupant, perquè tots sabem que aquests virus respiratoris a l'hivern tenen més capacitat de transmissió, perquè sigui, o perquè nosaltres estem més tancats, o perquè no es ventila, o perquè el virus directament infecta més. El que sí és cert és que és un moment preocupant. I, per tant, nosaltres hem de fer el possible per prendre les mides que ens recomanen, però tampoc podem estar reclamant que cada dia es canviïn les coses. Vull dir, això s'ha d'anar seguint amb certa fredor, i perdoneu aquesta paraula. O sigui, els nostres epidemiòlegs importants i que tenen la responsabilitat per fer-ho, analitzen totes les possibilitats, les millors i les pitjors, però també saben que estem en un moment intermig, que no sabem si acabarà començant aquesta tercera onada, que és el que ens temem, però no ho sabem del cert, i tampoc sabem si totes les mides que prenem són les adequades. Les hem de provar, començar, mirar quin efecte tenen i tenir sentit comú i tranquil·litat al prendre decisions. No, jo crec que això no els hem d'exigir amb gent que juga amb aquesta incertesa, que prenguin mides cada dia i que les vagin canviant de dilluns a divendres.
No podem,
lamentablement.
Això és important perquè doncs, en el moment actual que vivim, no?, d'incertesa, necessitem doncs, aquests missatges, aquesta planificació, no?, almenys amb una certa claredat i doncs, intentar doncs, aprendre a conviure amb la malaltia, no? Abans en Massip comentava que has estat la veu de la casa en temps de coronavirus. Com es porta aquesta responsabilitat?
Home, això és un tema accessori, no? És molt important. La veritat és que l'hospital va apostar des dels seus òrgans directius, per dir-ho d'alguna manera, des del director general, a que fos transparent la informació del que estava passant a la nostra àrea pel nostre coneixement i especialment a l'hospital cap a la societat. Per un costat, cap al CatSalut, que és la nostra obligació, pel sistema sanitari, i per l'altre, per la ciutadania. I clar, això ho hem fet millor o pitjor, no ho sé. Vull dir, no, òbviament, som molta gent que participem amb els mitjans i explicant el que sabem i el que no sabem, que també s'ha de dir. Però jo crec que això és una cosa que entra en la nostra feina, que no és un tema accessori. Mira, ara he de parlar amb la ràdio. No, és que ens ajudeu molt. O sigui, transmetre els missatges en moments d'incertesa jo crec que és molt transcendent. La gent no vagi tan perduda i lamentablement hi va, perquè fins i tot els membres del govern, quan sents parlar dos seguits una darrere l'altra, veus que no diuen el mateix. Home, sisplau, una mica més de seny. Però no per un tema que hi hagi molt coneixement o poc, sinó per explicar la realitat, que tampoc costa tant.
Saber sempre estar informats, no? Saber les coses i que els professionals ens digueu les coses, no? Vull dir, i que no hem de córrer, jo em quedo amb aquest missatge també, no? Que hem de fer les coses tranquil·lament, no? O sense...
Mira, nosaltres a nivell intern, el grup que més ens dedicàvem al tractament de pacients, que jo no sóc el que més, vam decidir en uns moments de més incertesa fer una reunió cada setmana. Perquè si no ens trobàvem cada dia, mira, llegint no sé què, a veure què fem, canviem... No, escolta, de moment una setmanal. El Procicat fa el mateix, encara que no tingui un dia fixe de reunió, aquest organisme de prevenció de desastres, tal, es reuneix un dia a la setmana, doncs donem-nos confiança. El dia que toqui, analitzar la setmana i veure si s'ha de canviar alguna cosa. No té molt sentit de dilluns a dimarts i de dimarts a dimecres fer canvis per unes xifres. Òbviament, les d'ara preocupen, perquè havíem estat millor i ara sembla que ens hem aturat amb aquesta milloria. Veurem en els propers dies què passa. I l'altra cosa és que sempre hi ha gent que estaria disposada que tots estiguéssim tancats tot l'any. Lamentablement, això no és una solució. Hi ha moments crítics on s'ha de fer, a expenses de molt mal que fem a molta gent, no ens oblidem, que no és algo que queda't a casa tranquil·lament, que ja t'arribarà el sou. Perdona, t'arribarà el sou si ets funcionari o treballes a l'hospital, però no t'arribarà el sou si ets un autònom que té que treballar cada dia. No t'arribarà el sou si la teva empresa tanca. I això no és un tema només econòmic. D'aquí darrere també ve la salut. Si la gent no pot anar al seu ambulatori perquè l'ambulatori està tancat, perquè el coronavirus és l'única dedicació, la salut es ressentirà. Si l'hospital no pot operar perquè tot és coronavirus, es ressentirà. O sigui, el tancament, que va ser molt bo, el confinament en un moment donat va permetre aturar el primer cop, no és la solució contínua. No podem estar cada setmana dient confinem. No, deixem confiança als que ho han de decidir.
Doncs ens quedem amb això, amb aquest missatge, en un temps també doncs, complicat com vols, i el que volem fer, tenim dos missatges i ja tenim només 5 minuts. Anem al primer, és de precisament d'en Lluís Blanca, el director d'Investigació i Innovació.
Hola Manel, sóc el Lluís Blanc. Amb el Manel portem 30 anys treballant junts al Parc Taulí i us puc dir que és un verdader plaer treballar amb ell. Jo crec que el Manel... ara mateix dins el Covid és una de les persones no només més expertes, sinó més proper a tot el que ens està passant i, per tant, val la pena que l'escolteu a tots els mitjans. Bé, jo només volia dir que amb el Manel, a part de treballar junts, tenim una característica. Tots dos sabem una mica per què, però és que la gent ens confon moltíssim. I que ens confonguin moltíssim vol dir que moltes vegades hi ha situacions que són realment hilariants. Com, per exemple, ja de cop i volta, doncs, algú se li pengi els braços i li digui «Hola, Lluís, que no sé què, que tot això», i acabi dient «No, jo no sóc el Lluís», i l'altra persona, que no direm qui és, però de dir vermella o així, o que algun familiar molt proper ens confongui i ens assegudi des de lluny. I sobretot, quan jo passo per davant de la consulta, el Manel està visitant i la gent no entén com el Manel Cervantes està davant. Per tant, no només compartim aquestes situacions divertides, sinó que hem compartit un gran treball professional i per mi ha estat un honor per aquests més de 30 anys estar amb el Manel Cervantes al Parc Taulí. Moltes gràcies. Adéu, Manel.
Boníssima l'anècdota.
Donem fe que nosaltres estem aquí, els oients ens estan escoltant, però nosaltres estem aquí amb Skype i que realment el Lluís i el Manel s'assemblen, eh?
Jo no sé veure la semblança.
Una retirada, potser, però...
Tenim un cert volum similar. Quan ens movem de lluny, probablement se'ns pot confondre. Quan estem molt a prop, es veu clarament que no tenim res a veure. Però és continu. Pacients, coneguts, fins i tot familiars que ens han confós. De totes maneres, de Lluís, jo sí volia dir una cosa.
Digues.
A part de la seva trajectòria científica internacional, de primeríssima línia, i que és el responsable de recerca i innovació de l'hospital, el Lluís va ser dels primers intensivistes que va arribar a treballar a Sabadell. I recordeu que jo deia el gran dèficit que teníem aquí era atendre els pacients greus. Doncs saber que el Lluís estava de guàrdia i que et salvava perquè venia a fer-se càrrec dels malalts crítics, no s'oblida mai a la vida, encara que hagin passat 30 anys. O sigui, el Lluís és un amic, entre altres coses.
Doncs una abraçada de part dels tres al Lluís. I ara el que volíem fer és, hem començat parlant de la importància d'humanitzar la medicina, i teníem un últim missatge, que és d'una pacient seva, de la Irene Niebla, que no ha volgut deixar l'oportunitat de deixar constància de la seva, doncs, implicació.
Ara fa 2 anys vaig començar a trobar-me malament. Vaig començar a tenir símptomes de fatiga, de dolor muscular, em notava molt cansada, se'm van començar a inflamar les articulacions, tenint com una espècie d'artritis, i eren símptomes estranys, que no sabia d'on venien, perquè jo sóc una persona jove, ara tinc 28 anys, i abans m'havia trobat bé. Aquests símptomes m'impedien fer esport, m'impedien pujar escales sense dolor o fer una vida normal. Arrel d'això vaig començar a visitar diversos metges, entre ells el reumatòleg pel tema de l'artritis, i ningú sabia d'on venia el que em passava. I vaig tenir la sort de trobar el doctor Cervantes, finalment. A la primera visita em va tranquil·litzar moltíssim, em va explicar què creia ell que podien ser aquests símptomes i que em faria proves per descartar-me diverses coses o per veure si trobàvem el que em passava. És un doctor que és molt atent, és molt comunicatiu, s'explica molt bé i la veritat a mi em va donar molta tranquil·litat. Finalment, amb totes les proves, vam trobar el que tenia, que era malaltia de Lyme. Ell em va fer el tractament i em va fer seguiment, es va preocupar molt per mi. Ara em trobo molt millor, ja puc fer esport, ja vaig al gimnàs, aquest estiu he pogut pujar muntanyes i li vull agrair al doctor Cervantes tota l'atenció mèdica i tot el seu tracte. Moltes gràcies, doctor.
Gràcies a la Irene. I doctor, ja pot pujar muntanyes, quan escoltes a la Irene, no?, amb aquest missatge, suposo que reconforta.
Una de les parts satisfactòries de les malalties infeccioses és que quan la diagnostiques, si té tractament, acostumen a anar bé. No sempre, però acostumen a anar bé. I la Irene ha sigut molt amable, perquè ella i el seu pare han sapigut el difícil que és a vegades aconseguir que el dia que quedem és el dia que la visiti. O sigui que no tot ha sigut tan fàcil, perquè malauradament una de les meves no virtuts és que penso que puc fer moltes coses i després el temps se'm tira a sobre. Però la seva paciència veig que després no ha significat cap problema parlar bé de mi. Però podia haver dit perfectament: aquest metge mai el trobes, quedes amb ell i no hi ha manera de que sigui a l'hora. No són virtuts de les quals estic content, però això passa, lamentablement.
Suposo que moltes no és fàcil. Gràcies. Suposo que no és fàcil treballar, doncs, a primera línia, no?, de la trinxera, i més en un moment com l'actual. Se'ns acaba el temps.
Hi ha gent més ordenada que jo, segur.
Però bueno, sentir això, que una pacient, no?, això que deia molt començament, no?, vull dir, que es pugui pujar en muntanyes, això que deia Raquel, no?, això suposo que justifica ja tot una... Vaja, no sé, no?, emociona, no?, sentir aquestes...
Clar, segur que compensa, doncs, a tots aquests retards o aquestes visites que al final, doncs, no acaben sortint, si al final, doncs, aconsegueix aquest diagnòstic, que jo crec que és un moment complicat, quan un, doncs, pateix una malaltia i no acaba de tenir clar què és el que li passa. Se'ns acaba el temps, llavors, dues coses. La primera és on troba la felicitat, l'alegria de viure en els moments complicats.
Jo sóc una persona profundament familiar. O sigui, per mi els millors moments sempre són els moments amb la família. I en aquest moment, pues, la família, a part de la meva dona i els meus fills, doncs m'omplen molt els meus nets. O sigui, qualsevol possibilitat d'escapar-nos a on viuen ells, que no és fàcil, i que no parlaré dels temes del confinament perquè no quedaria bé, la realitat és que esgarrapar aquestes hores per estar amb la família és el millor de la meva vida, sense dubte. Professió, també, però la família per mi, per educació, per convivència de petit, per ser un nucli molt familiar, doncs ha portat a que ho segueixi sent i ho valori molt. Però per l'altra banda m'agrada molt la música, m'agrada molt els Vigís, és la creu dels meus fills, que jo posi els Vigís tot el dia, i quan puc, doncs m'agrada molt caminar i seguir, ara per Collserola, no per gaires muntanyes llunyanes, però caminar tot el que puc.
Ens en sortirem, no?, per això, ens en sortirem.
És que és segur. O sigui, no hi ha cap epidèmia fins ara que no s'hagi pogut controlar, amb més o menys dificultat, però al final es controlarà.
Uh-huh. De moment, però, a Catalunya, la tornada a l'escola doncs, s'haurà d'aplaçar fins a l'11 de gener, en comptes del 8 de gener, que estava previst. Però doncs, és una altra mesura que també doncs, acabem de conèixer.
Uh-huh. Home, probablement és raonable pel fet que els nanos un cop acabin els dies de més socialització estiguin uns dies més per veure que estan asimptomàtics. Però els nens no són un problema en aquesta epidèmia, claríssimament. O sigui, les escoles no tenen la culpa dels brots de les epidèmies i és un entorn molt segur, amb molta feina per part dels professors i esforç de les famílies, però els nanos han d'estar a l'escola, que és el que toca, per la seva formació. No tècnica, per la seva socialització, perquè és l'entorn natural de les criatures.
I perquè els pares no perdem el seny també, la serenor. Doctor, per acabar, a qui recomana perquè vingui a l'Alegria de Viure?
Doncs mira, jo he pensat unes persones que no tenen res a veure amb l'àmbit sanitari meu, de forma col·lateral, perquè tinc molts amics, la meva dona, jo molt poc, hem tingut certa afició a la música, i a Sabadell hi ha una institució brutal, amb tamany, amb dedicació i amb èxit, que és l'Escola de Música de la Creu Alta. I jo crec que la germana Sánchez, la millor, per mi la Mariona és la que més conec, però són un grup que conjunt que hem tirat endavant aquesta escola, serien unes persones ideals per parlar d'un aspecte important a la vida, com és la dedicació a l'art, en aquest cas a la música, tot i que aquestes persones són bones amb la música, amb la pintura, amb qualsevol cosa que s'hi dediquin.
Les buscarem, no, Josep?
Ho buscarem. Acabem aquí, però igual que dèiem amb el Lluís Blanc, igual que dèiem amb altres convidats, dona gust sentir que parlen, o sigui, tot una eminència, permeteu-me dir, no? Vull dir, que es parli de persones, no? Vull dir, que es parli d'aquesta senzillesa, no? Vull dir, la persona, sempre la persona davant de tot, no? Jo això ho trobo, vaja, fantàstic, no?
Jo també ho destacaria, aquesta proximitat i aquesta confiança a banda de tota la professionalitat. Moltíssimes gràcies. Amb una banda sonora, amb la banda sonora de Gènesis també, ens acomiadem molt breument. Per què l'has triada?
Perquè, no Gènesis, Sigur Rós, un grup islandès, ha sigut el meu retrobament amb els gustos musicals del jovent. O sigui, una cosa que li encanta al meu fill ha fet que jo vagi a un concert al Palau Sant Jordi i que en un viatge a Islàndia tingui els records visuals d'aquell país tan meravellós amb aquesta música estranya d'aquest grup islandès Sigur Rós.
Podrem anar d'aquí un temps, podrem anar a Islàndia tots, no? D'aquí un...
sí, segur. A més, el que no ha estat, super, vull dir que realment és un lloc on val la pena anar seguríssim.
Raquel? Doncs hi anem ara mateix amb la banda sonora que ens ha posat, o sigui, tancarem els ulls i farem volar la imaginació. Molt bon dia, una abraçada a tots dos.
Moltíssimes gràcies, heu sigut molt amables.
Igualment, una abraçada molt forta des de la distància i la màgia i la proximitat de la ràdio.